All the times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on.
Dentro de los sueños,
poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada, atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama,
saltar en el tiempo, ser inmortal,
que siempre gane Benji, que siempre gane Mark, gustarte sin miedo, darte el primer beso, comprarme una guitarra, ser el nuevo Yolero,
pintar en mi mundo de colores nuevos.
Aventuras, que nuestra canción se escuche incluso en la luna.
Un viaje de novios, un viaje de locos. Mamá y papá que siempre estén con nosotros. Estar rodeado de hermanos y amigos. Que todos compartan sus sueños conmigo.
Pintaré tu mundo de colores nuevos.
Hoy vendrás conmigo a escribirme un cuento.
Hecho sin palabras, hecho con tus sueños.
Yo mantequilla, las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote. Hoy es el gran día, tenemos una cita, las copas esperándote. Siéntate, la noche está servida.
Som sempre
Ràdio Carreta
107.9 FM.
8:22 minuts, es reprèn la sessió del ple de l'Ajuntament de Calella. En aquest cas, es reprèn en el punt número 12, el primer de l'apartat de mocions. Rebre la sessió l'alcaldessa.
I reprenem el ple amb el punt número 12, que és la moció dels grups municipals d'Iniciativa i la CUP de suport i compromís actiu de l'Ajuntament de Calella amb la banca ètica. Té la paraula el regidor Catà.
Gràcies, alcaldessa. Perdoneu, llegeixo tot o només els acords? O com ho fem?
Els acords.
Els acords i prou, eh? D'acord. Bé, és una moció que entrem als grups d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa i la candidatura d'Unitat Popular. Proposem que el ple de l'Ajuntament adopti els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Calella treballarà de manera activa amb la banca ètica. Segon, bueno, una petita premissa, n'hem fet algunes unes modificacions arrel de les comissions informatives i de les converses que hem tingut amb els diferents partits polítics per tal de que, bueno, amb la voluntat doncs, de la màxima, diguem, del màxim acord i des del consens i des de la màxima bona voluntat per tal de tirar-lo endavant i fruit d'aquest doncs, consens i d'aquest acord de la següent manera. Com ja he dit, el primer, l'Ajuntament de Calella treballarà de manera activa amb la banca ètica. Segon, l'Ajuntament de Calella establirà contacte durant els propers 3 mesos des de l'aprovació d'aquesta resolució amb les diferents entitats de banca ètica que treballen a Catalunya per conèixer el seu funcionament i serveis per avaluar adequadament les possibilitats de col·laboració. Tercer, l'Ajuntament de Calella impulsarà entre la ciutadania accions de promoció i divulgació de la banca ètica o social. Quart, l'Ajuntament de Calella traslladarà aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de Finances i a les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS Finançament Ètic i Solidari i traslladarà també l'acord a l'organisme de gestió tributària. Bé, doncs aquesta moció, molt ràpid, anava amb la idea doncs, d'executar d'alguna manera un compromís que ja vam adquirir en el passat ple extraordinari en aquest sentit de començar a incorporar doncs, la banca ètica dins de l'operativitat normal de l'Ajuntament.
No? Gràcies, regidor. En junta de portaveus s'ha acordat votar-ho per assentiment, es manté? Sí? Doncs s'aprova per assentiment. Gràcies. Passaria al punt 13, que és moció dels grups municipals d'Iniciativa i de la CUP per l'adhesió de Calella a la xarxa de municipis de l'economia social i solidària. Té la paraula el regidor Catà.
Sí, gràcies. Bé, aquí sí que em permetreu doncs, de fer un petit incís abans de llegir literalment aquells acords dels que proposem. L'economia social i solidària, bueno, proposem adherir-se a la xarxa de municipis de l'economia social i solidària perquè entenem que l'economia social... D'entrada, constatem doncs, que en els últims temps aquest tipus d'economia, recordem doncs, que l'economia social i solidària és aquella doncs, que té una repercussió directa diguem doncs sol anar destinada al servei de les persones però que té una estructura diguem de funcionament que va doncs que vista molt doncs, de les empreses corrents que coneixem, té, doncs, solen ser estructures cooperatives, solen ser doncs, estructures molt poroses en les que diguem, la dimensió horitzontal adquireix una importància molt més gran que la dimensió vertical. També la dimensió discursiva té una importància fonamental, diguem, en la gestió del dia a dia d'aquest tipus d'entitats i de agents que emeten doncs, a l'economia social i solidària, i entenem també doncs, que és una eina fonamental per d'alguna manera entre tots anar posant aquells granets de sorra per tal de capgirar, no, aquelles situacions de desigualtat de les que tant parlem i de les que tant ens queixem. Bé, doncs la xarxa, aquesta xarxa de municipis per l'economia social i solidària va sorgir doncs, del passat entre el 22 i el 23 d'octubre de l'any passat. A Barcelona se'n va fer una trobada i a partir d'aquí doncs, hi va haver, fruit de la coordinació de diferents municipis, doncs, va sorgir aquesta iniciativa i ara doncs, en el decurs d'aquests mesos que se'n venen, doncs, diferents municipis d'arreu del país s'hi aniran adherint. I aquesta xarxa el que ens permetrà, en general, doncs, serà d'entrada serà una eina fonamental d'informació i de comunicació i diguem de ens podrem assabentar de diferents precedents que tinguem i de diferents iniciatives, diferents realitats de que viuen al nostre país i que tenen èxit i que són pròsperes, de les quals doncs, nosaltres estic segur que podrem adoptar i adequar moltíssimes d'elles. No m'enrotllo més, d'acord amb tot això, doncs proposem que el ple de l'Ajuntament de Calella adopti els següents acords. L'Ajuntament de Calella s'adhereix a la declaració cap a una xarxa de municipis per l'economia social i solidària i es compromet a participar de forma activa en les iniciatives que aquesta xarxa dugui a terme i habilitar les corresponents partides pressupostàries en cas que sigui necessari. I segon, l'Ajuntament de Calella traslladarà aquests acords a la Fundació Unió de Cooperadors, al Consell Comarcal del Maresme i a tots els municipis adherits a la declaració cap a una xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Tenim només aquests dos punts i ja...
Gràcies. Entenc, regidor Tejada, que no intervé perquè ell ha fet la intervenció, perquè això...
Sí, de totes maneres, sí que amb el seu permís m'agradaria distorsionar una mica el procediment, m'agradaria tornar a l'anterior i felicitar l'equip de govern per la diligència en obrir el compte corrent en Trio 2 Banc, seguint el que vam parlar en el debat de pressupostos. Només felicitar-los i encoratjar-los a seguir en aquesta línia. Gràcies.
Gràcies. Regidora Gómez. No, en nom del govern parlarà, en nom del govern tot, parlarà la regidora Aranda després.
Bé, gràcies. No, nosaltres hi votarem favorablement en el sentit en què s'ha comentat aquí. Bàsicament els acords passen no, per l'adhesió a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Entenem que convidem no, a la reflexió no, i a obrir noves formes de... d'entendre no, el creixement o les relacions econòmiques en aquest, i específicament en el tema de l'economia social i solidària, posar-hi un focus d'atenció no? I per tant des del nostre punt de vista doncs, hi estem a favor, evidentment són d'aquelles mocions genèriques no, que després necessiten ser acompanyades per accions concretes o per treball molt més concret que a vegades demanem, és a dir, aquí és la filosofia entenem, i com deia doncs, ens sembla correcte i evidentment doncs, ens sentim còmodes i ens sembla necessari no, fer aquesta invitació i començar bé, doncs, assumir un compromís més gran no, possiblement del que s'estigui fent fins ara, però com deia també doncs, faltaria continuar treballant en aquesta qüestió, no sé si des de l'equip de govern ens podran dir alguna cosa en aquest sentit, però sí doncs, que entenem que a partir d'aquí doncs, hi haurà més passos a fer. Gràcies.
Gràcies, regidora. Regidora Rando.
Gràcies. Nosaltres pensem que ens falta informació, ja que aquesta xarxa de municipis tot just acaba de crear-se i no hi ha una posició clara del que consisteix la mateixa, malgrat haver-nos llegit el manifest origen d'aquesta moció. Per això creiem oportú esperar que les entitats municipalistes es manifestin sobre la creació d'aquesta mateixa xarxa. Per tant, demanem que ens retirin la moció i esperin a que es disposi d'un posicionament clar i aleshores tornin a presentar-la. Dir-vos també que des de l'Ajuntament anirem a la propera reunió que organitza la xarxa de municipis per tal de rebre tota la informació i assabentar-nos a primera mà i així, amb major coneixement, poder decidir millor sobre aquesta moció.
Gràcies, regidora. El que es tractaria en tot cas és que justament avui hem tingut coneixement cap al migdia, quarts de tres, les tres, d'una jornada per informar d'això. No hem dit res en junta de portaveus perquè ella volia trucar abans als organitzadors perquè ens donguessin més informació per poder-ho traslladar, però com que no els ha trobat i hem esperat fins a darrer moment, per tant, què diem?
A Mataró, oi?
No, em sembla que és a Barcelona, eh?
A Barcelona.
Jo diria que és Barcelona. No?
D'acord.
Per tant, què ens sembla? Que aquesta moció no té temporalitat. Les coses no tenen per què deixar-se amb el temps, eh? Però si d'aquí a l'abril s'ha fet la jornada, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis també diuen quelcom, no? No cal que siguin subjectes necessàriament, però si no, moltes vegades, com bé deia la regidora Gómez, a vegades hi ha emocions molt genèriques que compartim la filosofia, compartim els valors, compartim moltes d'aquestes coses, no? I per tant, no voldríem, diguem, votar que no, no voldríem, votar que no, i per tant, per això els hi demanem que a l'abril està a tocar, a l'abril està a tocar, hi haurà hagut la jornada. ACM i Federació segur que també hauran dit quelcom, i jo crec que tots plegats podem tenir major coneixement de causa per poder-ho fer, i estic convençuda perquè ningú pot estar en contra d'això, però hem de saber què representa, perquè no? Un cop s'aprova les mocions hem de ser coherents i què vol dir exactament, no? I per això ella, perdoneu, ha intentat trucar ara al migdia perquè més enllà de la jornada s'hi pogués treure més informació. Això vol dir concretament una persona alliberada, perquè és el que acabi de fer, alliberada, si enteneu, vull dir, que es dediqui, no?, en tots aquests aspectes des d'un punt de vista de l'estudi, de que totes les inversions que es fan des d'un punt de vista d'una economia productiva, perquè ha de ser solidària, és a dir, més enllà dels titulars. Les coses tenen cargues i tenen compromisos. I com que jo estic convençuda que tots ho participem exactament igual, el que us demanem és si es pot portar al mes d'abril i hi haurà aquesta jornada. Llavors, us demanem això, si no. Regidor Tejada.
Sí, òbviament nosaltres preferim un sí informat i conscient, i per tant jo crec que forçar la situació en aquest moment jo crec que no seria just per l'equip de govern, en el sentit de que no s'ha expressat coherentment les seves inquietuds, i com deia abans, és preferible esperar a tenir un sí informat i conscient que no tenir ara un no per una qüestió que es pot atendre perfectament. Gràcies.
Els hi agraïm. Per tant, es dona per retirada. Perfecte. Llavors aniria més d'abril i això és perfecte. Gràcies. Ara passaríem al punt 14. En aquest punt vull informar del següent. Hem tingut una petició per part del regidor Catà, en la qual, acollint-se a l'article 97 del ROM, doncs demana que pugui haver una intervenció per part del senyor Ramon Font, en representació de la societat civil, per defensar la moció presentada per la CUP en suport a la Iniciativa Legislativa Popular d'Educació. Té la paraula el senyor Font.
Unitat de defensar-la des de la societat civil, per tant, tots plegats podem estar-ne contents d'això. Bé, el que els vull una mica explicar d'aquesta moció és que el que es demana, això ho hauríem de tenir clar, és suport perquè es pugui debatre en el Parlament, sobretot, i dins del que s'està dient, que hi ha d'haver un procés constituent participatiu en el que la societat civil en prengui part, doncs la primera oportunitat que té aquest Parlament des d'una iniciativa des de la societat civil de discutir en seu parlamentària una cosa tan important pel futur del país com és l'educació, doncs pensem que el Parlament faria malament d'escapçar el debat en un sol dia i donar-li 10 minuts a la ILP perquè s'expliqui, en comptes de fer un debat sobre l'educació a fons. És a dir, no s'està dient que s'aprovi directament la ILP en el Parlament. Això és important. Altres ajuntaments han aprovat mocions d'aquesta mena, sense anar més lluny a l'Alt Maresme, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Pineda de Mar, han aprovat mocions en aquest sentit. Faig insistència en l'Alt Maresme perquè precisament la ILP va néixer d'aquí de l'Alt Maresme, de l'Assemblea Groga de l'Alt Maresme, i va haver, doncs, tenim aquí la Cati Madeu al costat, que va ser la que va tenir la idea, fem una ILP, va sortir en una assemblea, sembla d'aquestes coses que dius, bueno, quan ens n'anem a casa ja ens passarà, i al final doncs va anar agafant i l'Assemblea Groga ho va acceptar i fins que va plegar, doncs, a 160 entitats de la societat civil catalana. Quan ens vam posar a dir doncs quina seria la llei que necessitaria al país, doncs primer havíem de fer lògicament un diagnòstic del que teníem, i conscient o inconscientment el diagnòstic el que ens portava és que una mica a dins de la regionalització europea, de tot el que s'està portant amb la integració econòmica, etc, etc, doncs una mica els plans que hi havia per aquest racó de món era doncs que hi hagués una economia, diguéssim, amb poc valor afegit de mà d'obra, diguéssim. Nosaltres aquí a Calella no cal anar massa lluny, sabem el que ha estat aquí d'on venim. Als anys 70 els cambrers aquí vivien de les propines, el salari era irrellevant. Obries una porta d'una casa i sortia una màquina tèxtil, i me'n recordo d'haver girat mitjons amb amics perquè poguessin sortir al carrer a jugar. Estem parlant de nens de 6 anys i de 10 anys, això seria, ara en diríem explotació infantil, això eren coses que es feien en aquest poble als anys 70. Llavors, perdoneu, però era una cosa doncs, que anava, funcionava una mica així, no? Llavors nosaltres el que pensem és que el que es vol portar amb l'actual sistema educatiu és un altre cop a que nosaltres estiguem així. L'educació és un sistema molt fàcil per dur a terme aquest projecte social, on hi hagi una mà d'obra com la que estava descrivint abans i unes elites més o menys nombroses es necessiten, perquè és un país de petita i mitjana empresa que portin els negocis. El que volem dir és que nosaltres el que estem defensant és una llei no només per uns quants sinó per tothom, perquè un país que es permet això està perdent molt de talent. Està perdent un talent que li servirà per la globalització i pels contextos amb els que estem. Com es possibilita això amb el sistema educatiu? Doncs hi ha dues maneres bàsiques que s'està portant a terme. La primera seria el tema de l'anomalia que hi ha en el nostre país al voltant dels concerts educatius. Era una institució heretada del franquisme, perquè en aquest país doncs, veníem d'on veníem, abans n'estava parlant de com era aquest país als anys 70, i l'escola pública no podia assumir totes les necessitats que tenia. Aleshores es va permetre els concerts perquè cobrissin tot allò que no havia pogut cobrir l'escola pública. Lògicament havia de ser una situació transitòria, però el que s'havia de convertir en una situació transitòria, diguéssim, s'ha institucionalitzat, i el curs passat, sense anar més lluny, es van tancar 39 línies de pública i només una de concertada a P3. Sabem fins i tot, quan parlem de segregació econòmica, estem parlant d'escoles d'elit, que bueno, estan rebent, no totes són d'elit, lògicament, ni molt menys, però fins i tot hi ha l'agreujant d'escoles que estan rebent 30 milions d'euros l'any, 16 escoles vinculades a l'Opus Dei. No? Llavors, hi hauria un altre vessant que crec que serà segurament compartit per tothom, com a mínim, d'entendre-ho, i és que hem patit una involució molt important en la igualtat d'oportunitats i en l'equitat en l'accés a l'educació. Les taxes universitàries s'han multiplicat des que jo estudiava per 10. O sigui, jo pagava una carrera universitària per 200 euros i ara aquesta mateixa carrera em val 2.000, 2.400, però a sobre s'hi ha afegit el tema del 3+2, que els màsters ara ja no són una cosa que un feia perquè volia fer, sinó que és un màster, una persona que té un grau en dret, si no té el màster no pot fer d'advocat, no es pot col·legiar, ha de fer un màster. Aquests màsters ara en universitats públiques valen 3.000, 6.000, fins a 30.000 euros en una universitat pública com la Pompeu Fabra, esclar. Qui pot pagar això? Doncs lògicament aquí el que s'està fent és una barrera social que a més no va acompanyada de beques i que té molt a veure amb la gratuïtat. La ILP està demanant gratuïtat des de bressol fins a universitat. O sigui, també seria... jo estic aquí a l'Assemblea Groga de l'Alt Maresme, etc. Soc portaveu nacional de l'USTEC, però tinc un fill allà al Bisbe Sevilla, que en teoria és gratuït el cicle,
I me'n vaig deixar 600 euros al setembre. No sé si totes les famílies es poden deixar això al setembre, però realment fins i tot coses que en teoria no es paguen són molt cares. No parlem de transport, de menjadors, i també doncs, la ILP està defensant beques salaris. Clar, algú dirà, a veure, i tot això qui ho paga? Perquè clar, encara ens sentirem, no, que no és realista, no? A veure, si països més pobres que nosaltres, com Cuba, tenen gratuïtat a l'ensenyament, i països més rics que nosaltres, com Alemanya, tenen gratuïtat a l'ensenyament, el que ens queda a nosaltres senzillament és cara de tontos, no? Perquè no sembla que sigui una qüestió econòmica, el que sembla és una qüestió de, per dir-ho fi, de voluntat política, eh? Llavors, també el tema molt important que tracta la ILP seria el de la manca de democràcia. Amb la manca de democràcia s'ha fet una involució. Ara em sap greu, sóc el pesat d'història, tornaré a anar als anys 70, pensem aquí a l'Institut de Calella, per exemple, a l'Univers Simbòlic, van haver unes tancades, no, per fer fora la Mora, us en recordeu? Era una directora, doncs, addicta al règim franquista, que l'acompanyava cada matí la Guàrdia Civil a l'Institut, eh? Clar, nosaltres veníem d'aquí, veníem del cos de directors del franquisme. Llavors, en tots els problemes que va tenir la transició, les escoles realment es van democratitzar. I aquella senyora que tenia un micròfon que se sentia per tot l'institut quan parlava, vostè què toca? I el pobre que estava allà doncs, no tocava res, doncs es va passar a que els claustres de professors eren assemblees, es prenien les decisions de manera col·lectiva, transparent, democràtica, i fins i tot es va donar pas a la participació de les famílies. Això, i aquí també s'entra amb la LOMCE, això ha desaparegut actualment. Les famílies, ara els consells escolars són consultius, fins i tot en la concertada la representant de l'administració que podia fer un control ha desaparegut aquesta figura, i en el cas de les públiques doncs les famílies ja no tenen res a dir ni en la tria de la direcció, ni en el pressupost, ni en el projecte educatiu de centre. Llavors, nosaltres pensem que això és molt greu perquè té unes implicacions també pedagògiques, perquè els nens són molt llestos i aprenen no només el que els hi expliques, els hi, sí, la democràcia està molt bé, participar, però si veuen que hi ha una persona que mana i altres que obeeixen, doncs ells el que faran és aprendre això. Llavors, pedagògicament ho veiem molt negatiu. També en el cas de que recordava de la Moro, doncs ara tornarà a passar que la majoria de l'administració podrà decidir qui és la direcció d'una escola. Estic parlant de pública ara. Aleshores, això correm un greu risc de politització d'un àmbit de l'administració pública que no estava polititzat, perquè sabem molts àmbits de l'administració pública que sí que ho estaven, que amb carnet s'entrava, diguéssim, a determinats llocs. Doncs ara correm el perill que amb el carnet es pugui ser director i gràcies al decret de plantilles que amb el carnet també es pugui ser mestre d'una escola. Això és un risc molt, molt greu que estem corrent ara mateix. Llavors, la cosa que també es demanen a la ILP és el 6% com a mínim del producte interior brut. Això, en justícia amb la LEC, hem de dir que ja hi és a la llei, el que passa és que s'incompleix sistemàticament. Actualment s'està invertint en educació un 2,47% del producte interior brut. Si pensem només en el que té el Departament d'Ensenyament, estem al 2,05. Llavors, això seria que necessitaríem triplicar la inversió en ensenyament per estar amb la mitjana de la Unió Europea 15. És a dir, estem en una situació de països que alguns subdesenvolupats pràcticament en nivell de percentatge d'inversió del producte interior brut en educació. Clar, em direu que no hi ha diners un altre cop, ja us he posat l'exemple de Cuba, d'Alemanya. Només dir-vos que aquest pressupost d'educació, si pensem només en ensenyament, serien ara 4.400 i escaig milions d'euros. Si agafem el d'educació en el sentit més ampli d'universitat, estaríem parlant de 5.200 milions d'euros. Doncs bé, perquè podem dir que Espanya ens roba, és una cosa que podem dir, però només el rescat de les caixes catalanes van costar doncs, 15.000 milions d'euros. Llavors, Una mica tenim la sensació de que ens han pres el pèl en tots aquests anys, perquè sí que Espanya ens roba, però hi havia diputats a Madrid que estaven votant per aquests rescats bancaris. El dèficit fiscal, lògicament, el compartim en el sentit de que no pot ser el finançament que està havent en aquest país i que això ha estat un problema, però també el frau fiscal. Vull dir, hi hauria maneres de treure el que serien recursos per l'educació.
Al màxim per la moció que ha entrat.
Sí.
No ho dic, jo ja ho he deixat i ja portem estona i ja ho he deixat, però hi ha un moment en què esclar, depèn de com vagi totes les seves intervencions, sí. Jo no sé fins a quin punt no passarà, perquè jo li demanaria al regidor Catà que llegeixi la part dispositiva.
Sí,
per tant, però si no, manté el que vull dir,
sí,
no?
Vull dir, estava a punt de concloure.
No era tant, sinó que...
Però estava... Ja veurà que es fa referència a les retallades, també.
Sí.
Jo no puc parlar de retallades,
bancari.
No és només ideològic, estem parlant de distribució de recursos,
sí, de recursos
públics.
Sí.
Perquè el tema del bancari va ser un problema de passar un deute privat a mans públiques directament, gairebé com una operació transformista de ara entra això i surt un conill. O sigui, era un deute privat que es va passar a públic. Això és el que va passar amb el problema del sistema bancari que va fer el que va fer, que un país que tenia un deute del 37% del producte interior brut hagi passat a un deute del 100% del producte interior brut. Ara parlo d'un estat. Llavors, el que vull dir-los és que penso que, jo no sé, s'allarga molt la cosa, podríem estar parlant més estona, però crec que he plantejat el que seria el tema de la concertada, el tema de les taxes, molt important, el tema de la democràcia en els centres, tan important que si em deixen dir coses com hem vist aquests darrers dies, doncs amb un sistema democràtic transparent on ningú té por, on no hi ha una jerarquia, on no hi ha una autoritat, on els nens no tenen por a parlar, els mestres no tenen por a parlar, determinades coses, doncs seria més difícil que poguessin succeir. Estic parlant, lògicament, del cas dels maristes. Llavors, el que sí que els demanem com a Assemblea Groga, com a totes les entitats que estan en aquesta ILP, és senzillament que vostès donin suport a que el Parlament debati en profunditat sobre el model educatiu, que no té per què ser el nostre. Ara sí, el que vull que entenguin també defensant el nostre model és que nosaltres defensem un model per tothom, on tothom pugui estudiar en igualtat d'oportunitats, i crec que amb això ja ho he dit tot.
Molt bé, gràcies, senyor Font. Regidor Catà, llegeix la part dispositiva, sisplau.
Bé, dispositiva, per tots aquests motius, el grup municipal de candidatura d'Unitat Popular de Calella proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE. Segon, instar el Parlament, com planteja aquesta ILP, a debatre una nova llei del sistema educatiu de Catalunya que derogui l'actual Llei d'Educació. Tercer, donar suport institucional a aquesta iniciativa legislativa popular i facilitar els recursos necessaris per dur-la a terme a la ciutat de Calella. I quart, fer arribar aquest acord a la comissió promotora d'aquesta iniciativa legislativa popular.
Gràcies. Comencem, doncs. Regidor Tejada.
Gràcies, alcaldessa. Agraïm al senyor Font les seves explicacions. Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta per una qüestió de justícia. Estem absolutament d'acord en que es pugui debatre en el Parlament aquesta iniciativa legislativa popular, i és una qüestió ideològica que imagino que no compartirem tots, però ja ens agradaria que a la nostra localitat les polítiques educatives en les quals té competència l'Ajuntament estiguessin emmarcats o inspirades en una proposta com aquesta. Sense més, nosaltres votarem a favor de la moció. Gràcies.
Gràcies. tinent d'alcalde de Torres.
Bé, nosaltres, aviam, clar, venim d'on venim i vam aprovar el que vam aprovar. El 2009, amb la presidència de José Montilla i com a conseller l'Ernest Maragall, a partir d'un pacte nacional que hi ha hagut abans sobre educació i desenvolupant les competències d'educació de Catalunya, doncs vam aprovar juntament amb el que abans era Convergència i Unió, nosaltres, el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa i EUA, doncs aquesta llei que, aviam, òbviament hi ha disfuncions, està clar, però que els criteris d'equitat, d'excel·lència, de corresponsabilitat, de respecte a la lliure elecció del centre i el dret de definir el caràcter propi del centre, doncs crec que fent una lectura positiva ens acosta força el que podria ser la cultura democràtica. A més, jo crec que era un intent de modernitzar els centres i de donar autonomia, o sigui, centres que es poguessin adaptar a l'entorn, que poguessin gestionar el seu currículum, que poguessin tenir la seva pròpia organització pedagògica, fins i tot autonomia econòmica dintre dels límits, òbviament, i que el director del centre, malgrat que efectivament perdia aquella part democràtica, jo vaig ser en un moment donat un director triat d'aquesta manera pel Consell Escolar, però que, bueno, penso que el que s'ha perdut d'una banda s'ha guanyat pel fet de que la persona que es opta ara a ser director d'un centre doncs ha de tenir un projecte directiu amb cara i ulls, i en això jo penso que hem millorat. No ens queda clar, no ens queda massa clar l'encaix legal d'aquesta nova llei que planteja la moció. Quan dic l'encaix legal, vull dir, és una llei que vol substituir l'actual LEC o és una llei que vol ser la llei? O sigui, obviant el que seria el marc legal estatal. No ho sé, no em queda clar en el d'això. Naturalment criticant que l'obligació de l'Estat és donar un marc regulatori que després ultrapassa i posa més del que li toca. Això també és veritat. Per això he dit abans que efectivament hi ha disfuncions. No estic d'acord amb alguna de les afirmacions de la proposta, de la moció, des de la meva experiència professional en l'educació pública. Hi ha coses que comparteixo, hi ha crítiques que també comparteixo, però hi ha coses que em penso que s'acosten més a la idea concreta de la CUP, per exemple, de com voldria que fos, que no com és realment. I en realitat també ens hem de mirar la realitat. A vegades hi ha coses a la realitat que no funcionen com diem que estan funcionant en aquesta L. Per acabar, i com a mi em preocupa molt això de les lleis d'educació, perquè penso que en aquest país no hem sigut, que quan dic en aquest país, perdoneu, vull dir en aquest estat, no hem sigut capaços d'articular una norma a la que tots més o menys ens sentissin còmodes i que ens deixessin treballar els que som els treballadors de l'ensenyament, doncs només una cita del pedagog, el senyor el doctor Serramona, Jaume Serramona, justament parlant de la LEC en el seu moment, i deia, es diu que les lleis no canvien les coses, però això resulta tan fals com pensar que elles soles són suficients. Les lleis marquen tendències i si deixem temps suficient, i per aquí anava una mica la meva idea de la cita, perquè es consoliden, sens dubte que ajuden a canviar les coses. Jo crec que tots plegats ens hem de donar temps perquè una llei del 2009 no té suficient rodatge com per saber si ha fallat o no ha fallat.
Gràcies, tinent d'alcalde Torres. Regidora Gómez.
Bé, gràcies. Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, tot i que, bé, n'hem estat parlant i és un tema que sempre genera debat, no? I a més penso que agafa no, una extensió en diferents àmbits i toca diferents qüestions respecte a les quals, doncs, podríem iniciar un debat en cada una d'elles, no? Com abans es presentava per part doncs, de Ramon. Bàsicament, un argument que ens pesa molt a nosaltres, no? I és que podem debatre com sovint s'ha anat fent i penso que això és un dels dèficits que tenim, no? I hauríem de superar-ho a partir d'ara i no vincular les lleis d'educació en els governs de torn, sinó que hauríem de creure'ns un sistema educatiu que ens serveixi per molt temps, no? Dit això, podem debatre, deia, sobre educació, però entenem doncs, que el moment de fer una nova llei sectorial potent, com dèiem, serà doncs, amb el nou marc legal i de recursos que permetrà doncs, de bo regular el sistema educatiu català sense cap condicionament ni marc jurídic espanyol en aquest cas. No? És a dir, estem en un moment, i això evidentment doncs, ens traslladem en el marc del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat, en definitiva, ens trobem doncs, en un termini de 18 mesos no? per consolidar, acabar de construir les estructures d'estat i fer el pas cap a la República Catalana, que entenem que és aquí on s'han doncs, de desplegar les lleis sectorials, entre les quals evidentment doncs, ens sembla que el tema educatiu hi ha de tenir una cabuda primordial. No? Dit això, i entrant una mica més en detall sobre diferents qüestions que s'han comentat, a nivell de discussió més tècnica no? sobre les diferents propostes que s'inclouen en aquesta ILP, se'ns presenten alguns dubtes sobre uns dubtes tècnics, diríem, no? sobre com sostenir tot un marc educatiu com el que es presenta, tenint en compte doncs, que aquí agafem des de l'educació del 0-3 fins a la universitat, no? Per tant, un dubte des d'aquest punt de vista, i amb d'altres qüestions que també s'inclouen i que s'han comentat, com per exemple el fet doncs, que de no permetre no? l'acció educativa, una acció educativa que s'adapti a la realitat de cada un dels centres sense que això vulgui dir determinades coses que es diuen a la ILP i respecte a les quals doncs, també podríem arribar a compartir, però vaja, no de forma taxativa. O una altra de les qüestions que per nosaltres és un pèl excessiva i no vull que se'm malinterpreti, però per exemple, quan es parla del concert educatiu, no? La ILP doncs, el que pretén és retirar el concert educatiu a tota escola concertada i nosaltres entenem que només doncs, s'ha de suprimir per aquelles escoles que tinguin, bueno, doncs, que estiguin encavalcades o que tinguin una població, per exemple, d'elit, però que n'hi ha d'altres que sí que, doncs, que estan compromeses amb la societat i disposades de fer, jo diria, la complexitat o tota la realitat doncs, que també tenim a casa nostra. En definitiva, jo diria que hi ha aspectes positius respecte als quals doncs, nosaltres també compartim no? tot l'esperit de potenciar l'escola pública, evidentment doncs, més democràtica, com s'ha dit aquí, afavorir la participació de la comunitat educativa des d'un punt de vista vinculant també, no? Potenciar el paper dels consells escolars, però en tot cas entenem doncs, que s'ha de fer un gran debat entre totes les forces polítiques i tota la comunitat educativa per arribar, com s'ha comentat aquí, a superar no? i arribar a un altre nou gran pacte nacional per l'educació que serveixi de base per elaborar una llei d'educació catalana, com deia, en el marc de, en un marc propi, no? com deia al principi, que és per això doncs, que estem fent a dia d'avui doncs, al Parlament de Catalunya i pel qual doncs, treballarem els propers mesos. Jo diria que hi ha punts a favor i punts en contra, no? des del nostre punt de vista. Hi ha un punt de realisme que ens fa dir doncs, que, bé, que no ens acaba de permetre poder-hi fer ple suport. Evidentment, hi ha alguns dels acords que es plantegen aquí, com per exemple, doncs, evidentment, instar el govern de la Generalitat que no s'apliqui la llei orgànica de millora de la qualitat educativa, doncs, evidentment, que ho compartim. Seria en aquesta segona fase, com deia, no? de concreció dels aspectes que s'inclou a l'ILP, que tenint en compte que aquí doncs, s'està plantejant, com deia, un ventall ampli, no? amb totes les variables i factors que es plantegen, requeriria, com deia abans, d'un debat profund, que sóc conscient que és el que es reclama, no? però en el sí d'un marc, jo diria, propi i estable, que ben aviat esperem que puguem tenir. Per tant, nosaltres ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies, regidora Gómez, tinenta d'alcalde Parella.
Bona tarda. Bé, el tema que avui plantegem és un tema complex i cabdal i jo crec que és molt difícil de sintetitzar. Jo el respondré segons la moció que tenia per escrit. Em sap greu perquè de la part dispositiva ja la gent del públic no, potser no entendrà, però intentaré fer-ho entenedor. Pensem que és bo debatre sobre aquest tema, però que ara no és el moment de fer una nova llei, sinó de desplegar la que ja tenim. Pensem que la LOMCE no s'hauria d'aplicar, ja que pretén establir un control des del govern de Madrid del sistema educatiu català i debilitar la llengua catalana i el que hem de fer és fer prevaler la llei d'educació catalana. Voldria recordar que la LEC va sorgir d'un debat intens que va haver on es va parlar del paper de la Generalitat com a responsable del sistema educatiu i on hi van participar diversos moviments i grups socials que han fet de l'educació un dels seus principals centres d'atenció formant el Pacte Nacional per l'Educació. Tot aquest gran pacte va portar a la redacció de la LEC, que va ser aprovada amb un gran consens i que, tot i que no recull un àmbit tan ampli com els que vostès contemplen a la seva ILP, ja que no inclou ni escola bressol ni universitat, té més de 200 articles i redactar una llei d'aquesta importància necessita molt de temps i consens. Es preveu que aquesta legislatura parlamentària no sigui molt llarga i no volem entrar en una dinàmica d'anar canviant la llei d'educació cada vegada que canvia el govern. Hi ha alguns aspectes que podríem compartir, com potenciar l'escola pública o afavorir la participació, però pensem que passada aquesta legislatura serà quan serà el moment de fer aquest debat tan intens i enriquidor. Com a regidora de Calella, que treballo en el dia a dia de la ciutat, volia fer algunes observacions a aquesta ILP, sobretot a la part dispositiva, que penso que no reflexa la realitat de la nostra ciutat. Per exemple, quan parleu de la participació dels consells escolars i de direccions imposades, us diré que en els últims dos anys hi ha hagut un canvi d'equip directiu a les tres escoles públiques de Calella. Jo he assistit a tots els processos de selecció d'aquests directors i han sigut processos transparents, han presentat uns projectes de direcció impecables i penso que des d'aquest punt la manera de professionalitzar aquests directors és molt positiu per la ciutat. També us diré que els directors presenten el seu projecte educatiu al claustre i el Consell Escolar i ho porten a aprovació i no tindria cap sentit que això no fos així. Potser el director pot prendre més decisions que abans, però penso que només ho fa en el cas que es necessita una visió més àmplia que el coneixement que té la visió la gent que està en el Consell Escolar o que sigui per fer una gestió més àgil. Penso que el que ha explicat el senyor Font de la no participació en els consells escolars és alarmista i no reflexa gens la realitat de la ciutat de Calella. Penseu que jo assisteixo sempre que puc als consells escolars de centre, sobretot de les escoles públiques, que és on nosaltres tenim més participació, i sempre hi ha debat i no hi ha problema i es modifiquen les coses segons el que diuen els seus participants. Per exemple, diu que cal que s'entengui la diversitat des de totes les diferències. Penso que no és necessari posar-ho en aquesta ILP perquè són situacions que es tracten amb tota naturalitat i que no fa falta dir-les i que la LEC ja ho contempla. Diu que la presència d'homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i decisió, i això sempre no és possible. A les escoles hi ha més dones que homes, i els càrrecs directius penso que s'han de posar a disposició de qui els vulgui fer i que tingui la capacitat per fer-ho. Proposen també que aquesta nova llei reculli els estudis universitaris i l'etapa de 0-3. A mi això és un tema que em preocupa, ja hem tingut l'amenaça de l'ARSAL i sí que us haig de dir que l'educació infantil de 0-3, a Calella la gestiona directament l'Ajuntament, tenim una escola bressol de gestió directa que penso que jo com a regidora i tota la gent que hi acudeix n'està content i orgullós i penso que la qualitat d'aquest centre és del dia a dia que estem a sobre i que és millor gestionar-ho directament des del municipi. Quan diuen que en cap cas s'ha d'acceptar aportacions privades, hem de pensar que a Calella tenim escoles concertades, compromeses amb la ciutat, que acullen molt bé tota la complexitat del nostre alumnat, que col·laboren en les activitats esportives, socials i culturals. Voler eliminar això crearia una preocupació als pares que han escollit lliurement l'escola dels seus fills i als bons professionals que hi treballen. I no hi estem d'acord en no reconèixer la seva feina. Potser sí que s'haurien de revisar alguns concerts com serien escoles d'èlit o així, però no és el cas que tenim a Calella. Pensem que la redacció d'aquesta nova llei ara mateix és precipitada, que cal molt de temps i consens i que no representa alguns aspectes que ens trobem a la nostra ciutat. Per tot això, el nostre vot serà que no.
Jo voldria complementar part d'aquesta informació que ha fet la tinent d'alcalde una miqueta amb la mateixa línia. Primer, és un projecte de llei autonòmic. No correspon amb la realitat. la feina pels que ens ho creiem i pels que estem en la cambra parlamentària i per sobretot pels partits que ens ho creiem, d'aquests propers 18 mesos no hi cap. Això ara no hi cap. És un projecte amb una mentalitat absolutament autonòmica. Segon element de reflexió. Home, sorprèn molt que amb només 14 articles, 2 disposicions transitòries, 2 derogatives i 3 disposicions finals es poleixi tota aquesta llei. Quan amb la LEP, només quan es parla de l'ensenyament no universitari, hi ha més de 205 articles. Per tant, no dona la sensació, lògicament no ho dic jo, sinó els entesos, de ser una proposta, en aquest sentit, sòlida i rigorosa. No és veritat que el fet de crear una ponència no necessàriament vol dir que acabi amb llei. En el moment que es crea una ponència a la cambra parlamentària, vol dir que hi ha de ser una llei. Insisteixo que aquests 18 mesos tenim, de moment, aquestes altres prioritats. De la informació que jo tinc, ni Comissions Obreres, ni UGT, ni la FAPAC estan d'acord amb això, de la informació que tenim, i a més escrit, prescrit. En tot cas, jo crec que tot això també és important. Hi ha un element de quan es llegeix aquesta ILP que la impressió que tenim és que en determinades qüestions es posa en un espectre ideològic molt, molt extrem, que no la fa, diguem, que no facilita el consens del sector educatiu. Si per una part parlem de màxim consens, d'intentar sumar, diguem, doncs diferents sensibilitats per un bon instrument de llei educativa bona, hi han definicions i hi han moltes qüestions de les que surten, amb el breu que és, doncs que sincerament creiem que està en un aspecte ideològic que no facilita, diguem, l'estabilitat del sector educatiu. Moltes de les coses que ha dit tant la tinent d'alcalde com la regidora, tant tinent d'alcalde Parella com la regidora Gómez, ho participem plenament, no? Però sobretot, per damunt de tot, això és, aquesta és una proposta de llei autonòmica. A nosaltres, ara no d'això, tenim molta feina en 17 mesos, perquè en tenim un de menys, molta, i moltes dificultats. Per tant, amb l'incompliment sistemàtic de la LOMCE, donarem màxima cobertura, lògicament, amb la LEC, fins que un cop tinguem l'estructura d'allò que estem creant, puguem ja, doncs, a partir d'aquell moment que tinguem les estructures d'estat, crear una nova llei amb les bondats generals i que pugui recollir, doncs, diguem, moltes sensibilitats en aquest sentit, no? Però sobretot això, no estem per lleis autonòmiques i és una, en realitat és com una petita trampa, no ho ha dit vostè, senyor Font, però vull dir, alguna cosa que he sentit de dir, el fet de que hi hagi ponència no vol dir que acabi en llei. Això és fals. En el moment que hi ha una ponència dins del Parlament de Catalunya acaba esdevenint un avantprojecte de llei. I per tant, creguin, si els hi dic, que de feina en tenim tanta que no ens podem distreure ara amb això, tenint en compte, a més, que la LOMCE sistemàticament, doncs, diguem, no únicament ja no ens hem fet nostra des del començament, sinó que la combatim i la combatirem, i per tant, mentrestant, la LEC i lògicament un cop tinguem les bases del nou futur que estem treballant, doncs ja treballaríem també lògicament una nova llei. Segona tongada, suposo. Regidor Tejada.
Sí, gràcies. Bé, era evident que el redactat de la moció i de la part propositiva acabaríem situant a cadascú en una, bueno, expressant el seu posicionament ideològic, i és legítim i jo ho entenc així. De totes maneres, bueno, el regidor de la CUP i jo imagino que ens quedarem en solitari, no és cap novetat, amb un cert suport d'altres regidors d'aquest ple que agraïm, i això no tindrà gaire importància perquè en definitiva apel·la a les nostres condicions ideològiques i estem acostumats a estar en minoria. En definitiva, no té gaire importància. De totes maneres, jo crec que sortir d'aquest ple sense un cert recolzament a la iniciativa legislativa popular sobre educació que ens ha presentat el senyor Font seria anar una mica contra les nostres conviccions democràtiques, i en definitiva això crec que ho podem compartir tots. Jo crec que si el ponent s'avingués a potser a canviar el redactat i a fer un punt únic que senzillament demanés un debat obert i franc en el Parlament d'aquesta iniciativa, doncs podríem salvar aquestes conviccions democràtiques respectant les nostres individuals conviccions ideològiques. Jo li proposaria així al ponent i si acceptés demanaria un esforç a la resta de grups per anar per aquest camí. Moltes gràcies.
El ponent és el regidor Catà.
Sí.
D'acord. Regidor Catà.
Gràcies. Bé, jo, bueno, podríem, diguem, allargar el debat ideològic. És evident, doncs, que cada un té des de la seva òptica, doncs, defensa el seu punt de vista. Jo principalment el que m'agradaria fer seria donar les gràcies a l'Assemblea Groga, als representants de l'Assemblea Groga que han vingut avui aquí a defensar aquesta moció. I dir que aquesta moció no és una moció de la CUP. La CUP l'únic que ha fet aquí ha estat, diguem, a fer d'interlocutor i de eina de comunicació perquè tinguéssim aquest debat avui aquí. Més enllà, doncs, nosaltres a la CUP no fa gaire que estem a l'Ajuntament, però ens anem coneixent i podíem intuir en certa manera aquest resultat. El que per nosaltres és fonamental és el debat, i doncs aquest tipus de debat que tenen, doncs, un calat cultural molt profund, i tenen, doncs, creiem que són bàsics de tenir-los no només en diguem, en el teixit social i en les bases i en les assemblees de diguem, doncs, les comunitats educatives, sinó que aquests debats passin, doncs, a esferes institucionals, com els plens, però principalment, doncs, al Parlament, que és en la filosofia d'aquesta moció, és això, no? Doncs que es debati en el Parlament aquesta iniciativa legislativa popular. Bé, més enllà d'això, doncs, aprofitem també donem les gràcies a l'equip de govern per donar totes les facilitats, doncs, que avui els representants de l'Assemblea Groga puguin venir a defensar la seva proposta, que insisteixo, però bueno, sobre un precedent més un motiu més, doncs, per a també ampliar i millorar el nostre reglament orgànic municipal, per tal, doncs, que la defensa d'aquesta moció, que insisteixo que no és exclusiva de la CUP sinó que és seva, que la puguin fer, doncs, en un futur proper, doncs, d'una manera, doncs, diguem, més personal i sense necessitat de partits polítics que facin de vehicle. Això per una banda, era això, ja està.
Gràcies, regidor. Tinent alcalde Torres.
Bueno, hi ha una cosa molt, molt ràpida, és que jo em fa la feta que debatre en el Parlament allò que pensem que ja existeix i que necessita fer el seu camí, doncs no considero que sigui una cosa absolutament necessària. És clar, és que haurien d'estar absolutament mirant totes les lleis i repensar totes les lleis que funcionen al país. Jo no crec que sigui del 2009... aquesta llei funciona, no crec que tinguem temps, no hi ha temps suficient com per saber si realment està funcionant, i per fer algunes esmenes a la llei no cal una nova llei d'educació. Gràcies.
Gràcies, regidora Gómez. No? Tenim l'alcalde Perilla.
Bé, jo li volia dir a en Jan que quan diu que podíem intuir el resultat, jo sí que li vull dir que si fos una ILP que penséssim que aquesta llei fos important per l'educació que li hi havia al país, nosaltres hi votaríem a favor, però pensem que encara tenia una llei que si es desplega ens pot fer molt bon servei, i que és millor, doncs, quan tinguem l'oportunitat de fer una llei ben debatuda i ben profitosa. Per això votarem que no.
Crec que està marcat a les posicionaments. Passem a votar. Vots a favor? No, perdó. Vots a favor, perdó. Vots en contra? Abstenció? Per tant, no s'ha aprovat, s'ha votat en contra, amb 10 vots a favor, 4 abstencions i 2 a favor. Dos a favor. Deu
en contra i 4
abstencions. Disculpeu que avui estic un pèl apurada. Passaríem, en tot cas, a la moció quinzena, el punt 15, que és moció del grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya i del Partit Socialista referent a l'adhesió institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius. Té la paraula el tinent d'alcalde Arniges.
Hola, bona nit. Passaré a llegir la moció. El Consell Internacional d'Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l'any 2010 a Oslo i que s'incorpora en l'apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO, en la seva 36a Conferència General, celebrada a París el 10 de novembre del 2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els estats membres a tenir en compte els seus principis i aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu respectiu àmbit territorial. La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius tant en la transparència administrativa com en la redempció de comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica. Per tot el que s'ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent. Primer, adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per l'UNESCO en el text de la qual es transcriu a continuació. Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que ens transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d'informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L'accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida. Per tot això, creiem que el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i intel·lectuals i com a reflex de l'evolució de les societats. El seu caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i presentar el futur i preparar el futur. La diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d'activitats de la humanitat, la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el paper, el digital, l'audiovisual i d'altres de qualsevol naturalesa. El paper dels arxivers, els quals com a professionals qualificats, en formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús. La responsabilitat de tots, ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis d'arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació en la gestió dels arxius. Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que s'adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèries d'arxius. La gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats. Es dotin els arxius amb els recursos adequats que n'assegurin la correcta administració amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats. Els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús. Els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris. Que els arxius siguin utilitzats per a la promoció d'una ciutadania responsable. Segon, tenir en compte els principis que s'hi anuncien i aplicar estratègies i programes per tal d'assolir els objectius que s'hi descriuen d'acord amb els objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l'exercici de les funcions d'arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental tant en l'àmbit públic com privat. I tercer, comunicar el present acord a l'Associació d'Arxivers Gestors de Document de Catalunya.
Gràcies, tinent d'alcalde. Regidor Tejada.
Gràcies. Bueno, nosaltres estem absolutament d'acord amb la moció, la votarem a favor. El que passa és que quan baixem a la terra ens trobem que, bueno, a Calella no estem fent gaire en el sentit que diu la moció, perquè fins jo conec
em sembla que el tenim arxiver. Llavors crec que val la pena creure el que aprovarem avui, crec que l'aprovarem amb majoria aplastant, i hem de creure en això i hem de defensar el paper dels arxivers. Primer hem de tenir arxivers i després hem de valorar la gestió dels arxius, i per això ho hem de creure. Hem de tenir un arxiu que funcioni, que estigui actualitzat i en definitiva que sigui realment un arxiu ben fet, no? Així que encoratgem a l'equip municipal a posar-se a la feina, a complir amb tot això que es diu aquí, i ja a nosaltres ens sembla perfecte.
Gràcies, regidor Tejada. Regidor Catà.
Gràcies. Bé, nosaltres també estem absolutament d'acord amb la moció i celebrem doncs que el govern, bueno, els grups de Convergència Democràtica de Catalunya i els socialistes presentin aquesta moció, senyal doncs que estem disposats a fer passos per millorar la qualitat de la gestió dels arxius de la nostra ciutat, que em consta doncs que és millorable. Gràcies.
Gràcies, tinent d'alcalde.
Votaré favorablement.
Regidora Gómez.
Sí, gràcies. Bé, molt breument, nosaltres dir que també votarem a favor. De fet, recordar que a la discussió del pressupost municipal per aquest any 2016, des del nostre grup municipal vam fer èmfasi en el tema de la necessitat de millorar l'arxiu històric i que hi hagués una partida destinada en aquest tema, perquè en som ferms defensors, no? Malgrat les mancances, conscients, vaja, de les mancances i de les dificultats també estructurals que tenim a nivell de personal, etc. Però sí que ens sembla doncs que hem d'avançar i algun dia hem de començar, perquè si no... sempre estem allà mateix des d'aquest punt de vista, per dignificar en definitiva, no? I fer més fàcil la consulta i tota la digitalització d'arxius, etc., tot el que es necessita. El dia de la comissió informativa vam suggerir, no? Sense que sonés com a imposició ni que sonés a batalla, diguéssim, no, la possibilitat d'incloure algun punt que concretés justament la feina que s'està fent des de Calella, per una mica tenir el que es deia abans, no? Per exemplificar el compromís específic. Bé, entenc doncs que queda el redactat així en un àmbit molt més global, però sí que bé, estaria bé doncs que l'equip de govern o el tinent d'alcalde corresponent ens pogués explicar una mica el pla d'actuació específic que hi ha en l'àmbit de l'Arxiu Històric Municipal. Gràcies.
Gràcies, tinent d'alcalde.
Sí, bé, aquesta moció no ha vingut perquè sí, és una moció que es va demanar des de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya que s'aprovés. Nosaltres l'hem volgut portar avui a ple perquè justament aquests dies estem acabant el projecte que hem estat fent sobre tota la modificació de funcionament del Museu Arxiu. Ja fa temps que hi estem treballant, de fet des que vam prendre possessió ja fa 4 anys i pico. És un tema que ens va preocupar molt, el tema de la contractació d'un arxiver el vam voler prioritzar, però sabeu que hi ha la llei de contenció pressupostària que està per sobre i que tenim molts problemes per desenvolupar o per poder contractar i crear una plaça. Tot i així hem treballat amb la Diputació de Barcelona, amb la Concha Puebla, que és la persona responsable del tema de contractacions, i sabem els passos que hem de seguir. Tot això us ho comento perquè en les properes setmanes la meva idea és, bueno, la idea de l'equip de govern és que puguem quedar amb el representant de cultura cada un de vosaltres i poder explicar una miqueta tot aquest projecte que està en plànols, que us explicarem el que s'ha fet, que poder no tots ho coneixeu, el que s'ha fet dins de l'arxiu durant aquests anys. Breument, per exemple, es va fer tota una sala nova condicionada amb compactes per poder conservar els arxius importants, tota la part d'històric. Gràcies a la feina que s'ha fet i en Jesús, una persona que no és vinculada a la casa però que està allà col·laborant des de fa moltíssims anys, des de fa dècades, doncs gràcies a ella la seva feina està garantit que aquest arxiu històric, que és el que ella ha definit com a històric, però de fet l'arxiu és únic, però ella ho va definir des d'aquesta data cap enrere, com que són documents que es poden perdre, doncs jo m'hi dedico, i gràcies a això doncs tenim aquest fons garantit. Però hi havia, per exemple, un fons molt important dels anys de les dècades dels 50, 60 i tot l'inici de la transició, que estaven abandonats, que estaven plens d'humitat, ple d'insectes, i això, per exemple, van fer una actuació ràpida i fer el que se'n diu tria documental, que aquest ajuntament no havia fet mai cap, i això la llei obliga a fer tries documentals. S'han anat fent passos, s'han anat fent coses, s'han habilitat sales perquè els documents puguin estar doncs, en condicions, però és veritat que faltava molt més. Un d'ells és tenir un arxiver, però no ens vam quedar aquí, sinó que hem estat treballant amb la Diputació
com sabeu, doncs, fruit de diferents actuacions que hi ha hagut per part de l'equip de govern, el pla museològic global de la ciutat ha canviat. Això ha fet que es replantegi i que s'hagi d'actualitzar el pla museològic que hi havia a la ciutat fins ara. Doncs tot això, la idea és que des de la Diputació doncs, vinguin i ens ho puguin explicar amb els plantejaments que ells fan i entre tots arribar a un acord o un consens de que podem tirar tant pel que fa a l'equipament del museu com, òbviament, el de l'arxiu, que, com bé dèieu, doncs, queda molt, molt per fer encara. I, bueno, amb aquesta, com us deia, aquesta moció no ha vingut perquè sí, ha vingut fruit d'un doncs, treball que hi ha hagut durant aquest temps i ara hem cregut convenient poder-la plantejar per també veure les complicitats que hi havia dins de, del plenari.
Gràcies, tinent d'alcalde. Només un comentari que si mai us sembla que una moció és millorable amb alguna de les qüestions, no dubteu de presentar un text, de dir un afegit condient la referència en el cas de Calella o el que sigui, no? Perquè com s'ha fet amb altres coses, doncs fins al darrer moment es podria haver aprovat. Alguna consideració més?
Gràcies, no molt ràpid, no només en relació a aquest últim comentari, si no ho vam fer justament va ser perquè no s'interpretés que era com un atac, diguéssim, no? És a dir, que...
Un atac?
Un atac, sí, no? És a dir, com una intervenció en alguna de les feines que ja s'estan fent, aquest, un atac en aquest sentit, no? Vam parlar amb el tinent d'alcalde, és a dir, si ho creus oportú, és que en aquest sentit, positiu, diguéssim, és a dir, som conscients que ho podem presentar, però si no ho hem fet per escrit ha estat per això, perquè l'equip de govern és qui té la informació exacta i és per aquest motiu, però en qualsevol cas ja vam dir que això no en faríem qüestió, simplement era un apunt, ja que aprovàvem una moció més general. Gràcies.
D'acord. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat. Passem al darrer punt ja de l'ordre del dia, que és moció dels grups municipals de Convergència Democràtica de Catalunya i del Partit Socialista del rebuig del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat pel govern espanyol. Té la paraula el regidor Buch.
Hola, molt bona nit. Gràcies, alcaldessa. Bé, procedeixo a llegir la moció perquè crec que porta algunes dades importants que ens poden ajudar doncs, a tots a entendre una mica més bé per què rebutgem aquest pla. El 28 de febrer de 2014, el govern espanyol va aprovar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, un pla que neix mort perquè només estarà vigent un any, havent-se de renovar el 2015. El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de Conca, entre els quals es troba el de l'Ebre. Aquest pla ha tingut el rebuig de 4 de les 9 comunitats autònomes que rega el riu Ebre, que són Catalunya, País Basc, Navarra i País Valencià. El nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, a banda de comportar una agressió als interessos ambientals, socials i econòmics de Lleida i les Terres de l'Ebre, s'ha elaborat i aprovat sense diàleg i en base a criteris exclusivament polítics en comptes de fer-ho, principalment d'acord amb criteris científics. El pla aprovat no ha volgut escoltar el clam del territori, dels ajuntaments, del govern de la Generalitat, de les institucions i d'una bona part de la societat civil que, des d'un inici, han estat i segueixin sent partidaris de la defensa d'un plantejament integral de la gestió de l'Ebre com a recurs hídric de país. No es tracta d'atendre necessitats concretes d'uns o d'altres, sinó de tenir una visió de conjunt, ja que existeixen vies per a fer viable i compatible tant el vessant mediambiental com l'agrícola de la gestió de l'Ebre, així com els usos industrials i del consum humà. La preservació del delta de l'Ebre, la qual cosa significa garantir un cabal ecològic mínim que eviti la progressiva salinització del tram final fins al riu i assegurar-ne la seva biodiversitat. El govern del Partit Popular ha fixat un règim hídric completament insuficient per poder garantir la preservació dels ecosistemes del delta de l'Ebre, l'agricultura i la pesca, buscant així la confrontació territorial. Però a Catalunya tenim clar que la garantia dels nostres regadius existents o en projecte consolidat que fan possible una economia agrícola potent i avançada i la garantia d'una reserva estratègica d'aliments essencials no està renyida i és perfectament compatible amb la preservació dels ecosistemes del delta de l'Ebre i d'altres trams del riu de la mateixa conca. El pecat original d'aquest pla, i que el desvirtua de soc arrel, és la proposta que és molt més abusiva en la planificació dels regadius aigües amunt del tram català de l'Ebre, ja que incrementa en 445.000 hectàrees la superfície de regadiu de la conca. Repeteixo perquè crec que és important. 445.000 hectàrees. La majoria fora de Catalunya, passant de les 965.000 hectàrees actuals a 1.410.000 hectàrees. És un increment més que discutible i que ha plantejat en zones salines agreuja la sanalització de l'aigua de l'Ebre amb una afectació tant als conreus com als ecosistemes del delta. El consum d'aigua creix dels 7.880 hectòmetres cúbics actuals amb un 55% de l'aportació del riu, a 10.000 hectòmetres cúbics anuals, 70% de l'aportació del riu. Com a dada, dic 10.000 hectòmetres cúbics és 1 bilió de litres. Aquesta dràstica reducció del cabal ecològic de l'Ebre posa en perill l'existència del delta i la seva activitat. El pla preveu que el riu Ebre transporti al tram final 3.200 hectòmetres cúbics l'any, un cabal mínim molt allunyat dels 7.000 hectòmetres cúbics que tant el govern de la Generalitat com els estudis científics i tècnics han considerat necessaris per garantir el cabal ambiental i el futur del delta. La nostra aposta és, i serà, la que contempla la proposta aprovada per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i que compta amb el suport majoritari del Parlament de Catalunya. És més, el pla incompleix la directiva Mar de l'Aigua, ja que els territoris no només han d'atendre a les seves necessitats des del punt de vista del reg, sinó també han de garantir una bona qualitat en les masses d'aigua. I això és precisament el que el pla aprovat no atén i clarament incompleix. El govern de la Generalitat va votar en contra tant en l'aprovació inicial de la proposta del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre com en l'aprovació definitiva, efectuada pel Consejo Nacional de l'Agua, el passat 28 de juliol de 2013. És més, el govern de Catalunya ja ha anunciat que plantejarà una denúncia davant la Comissió Europea del pla, contra el pla, consensuada amb tot el territori en el marc de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Eurodiputats catalans han denunciat a la Comissió Europea aquest pla hidrològic i han demanat que es garanteixi un cabal ecològic que asseguri la permanència del delta de l'Ebre i aturi l'avançament de la salinitat. Els representants de Convergència Democràtica de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa Els Verds i Arrelar, en representació d'Esquerra, van preguntar si aquest pla de conca compleix la directiva Mar de l'Aigua. Cal recordar que l'octubre del 2012 el Tribunal Europeu de Justícia ja va dictar sentència contra l'Estatut espanyol contra l'Estat espanyol per no complir la directiva Mar de l'Aigua, ja que els plans de conca s'haurien d'haver presentat abans del 2008 per a la seva consulta pública. Per tot això, els grups municipals de Convergència Democràtica de Catalunya i Partit Socialista de Catalunya proposem al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar al govern de l'Estat espanyol el rebuig de l'Ajuntament de Calella a l'aprovació definitiva del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre que va tenir lloc en el Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. Segon, rebutjar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre perquè no fa un plantejament integral de la gestió de l'Ebre com a recurs hídric de país i perquè estableix un cabal mínim i en qualitat suficient per garantir la preservació del riu, el delta de l'Ebre i altres ecosistemes, i posar en risc el futur del sector primari d'una bona part del sud de Catalunya. Tercer, ratificar les necessitats de cabals ecològics suficients per a les zones humides dels nostres rius Noguera, Segre, Siurana i Ebre, que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic. Quart, demanar al govern de la Generalitat que continuï mantenint la seva oposició a l'esmentat pla i procedeixi a realitzar totes aquelles accions i iniciatives oportunes per evitar l'aplicació del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre i aplicar aquestes reivindicacions als plans de conques internes de Catalunya, per defensar les competències de la Generalitat i la preservació del delta i per garantir els usos i necessitats hídriques de la xarxa de reg catalana i aquells altres usos imprescindibles pel desenvolupament del país. Cinquè, donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Sisè, donar suport a les accions que el govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l'objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Setè, demanar a la Comissió de Medi Ambient Europea que velli per l'adequació i el compliment del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre a les directives europees d'aigua, aus i hàbitats. Vuitè, comunicar l'aprovació de la present moció al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor Buch. Regidor Tejada.
Gràcies. Bé, nosaltres votarem a favor de la moció. Només volíem fer una petita reflexió. És que nosaltres també tenim algun pecat en aquest sentit. Tenim el trasbassament Segarra-Garrigues, que també detreu aigua d'aquesta conca per crear milers i milers d'hectàrees de regadiu. Això que critiquem aquí tant és només una petita reflexió. Gràcies.
Gràcies, regidor Catà.
Nosaltres també estem a favor d'aquesta moció, entenent, doncs, bueno, s'han incorporat a la moció alguns dels punts que ja en la comissió informativa doncs, vam informar bé, fàcil, o sigui, no sé com dir-ho, bé, amb la qual doncs, ens sembla doncs, absolutament necessària una unitat d'acció en aquest sentit, una contundència total i absoluta per desobeir doncs, aquelles accions i aquelles lleis injustes que en aquest cas doncs, això és un atac directe al nostre territori. Aprofito per agafar el lema que ja va sortir fa uns anys en un dels atacs també fonamentals, de dir ben fort, amb la veu ben clara, que ni un pam de terra i ni una gota d'aigua. Gràcies.
Gràcies, tinent d'alcalde.
Nosaltres votarem favorablement.
Regidora Gómez.
Gràcies, nosaltres també votarem a favor. De fet, ens haguéssim pogut sumar plenament a la presentació d'aquesta moció conjunta. Nosaltres també en teníem una, ens sembla que tots els partits, excepte alguna excepció, a tots els ajuntaments i gairebé a tot arreu estem presentant mocions en aquest sentit. Per tant, no ho vam fer, però ens haguéssim pogut sumar, com deia, en aquest redactat i amb l'esperit, com bé, com en diferents àmbits doncs, hem anat manifestant. Els arguments penso que ja queden aquí plenament reflectits i per tant doncs, ple suport a tots els acords, a totes les mobilitzacions com s'ha comentat aquí per la part que ens toca i que representem, no? Des del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats ja s'ha registrat també una iniciativa en aquest sentit, per tant tots els esforços que no només des de baix sinó no, pel que signifiquen i el que representem doncs, també aniran en aquest sentit i per tant plenament a favor. Gràcies.
Gràcies. Regidor Buch.
Bé, moltes gràcies. Primer de tot, donar les gràcies. Celebro que la unanimitat que tindrem en aquesta moció. Això demostra doncs, que és, realment és un pla extremadament abusiu i que no segueix, des del nostre punt de vista, cap criteri ambiental, social, ni cap tipus de sostenibilitat en el futur. Referent al canal Segarra-Garrigues, que comenta el regidor Tejada, jo crec que cal diferenciar-ho una mica, perquè el canal Segarra-Garrigues, és veritat que s'ha apostat, s'ha generat doncs, unes noves zones de regadiu, però s'ha potenciat moltíssim l'aportació de noves tecnologies de reg i sobretot la modernització de la xarxa actual de reg, no? I de la tecnologia que disposava doncs, la pagesia de l'entorn. Per tant, jo crec que aquest hauria de ser doncs, el camí a seguir, en tot cas, doncs, pels nous regadius, no? Apostar per l'eficiència energètica, l'eficiència de la tecnologia i, per tant, doncs, si aquest fos el criteri, crec que tot aniria molt millor. Gràcies.
Gràcies. Alguna puntualització? Sí,
molt breu. No, si jo no dubto de l'eficiència dels regadius. Aquí, senzillament, parlo de que des de treuen hectòmetres cúbics d'aquesta conca, i ja està, segurament també regaran amb eficiència els camps de golf i els conreus de València, però no és l'objecte del debat aquí. Gràcies.
Gràcies. Algun comentari més? No? Doncs, vots a favor? Vots en contra? No? Sí?
M'ha aixecat o
no?
Sí, sí, a favor.
Doncs llavors hem aprovat per unanimitat.
Sí, clar.
Gràcies. Ara estem al punt de pregs i preguntes. Té alguna, regidor Tejada?
Sí, sí. Una molt... Sobre aquests contenidors nous que s'han instal·lat, hi ha un al carrer Sant Joan, del qual m'ha arribat una queixa. Es parlava, he sentit abans, que l'horari de manipulació és fins a les 12. Ja hem parlat de manipulacions a les 12, a les 2 de la matinada i amb un soroll bastant important. Bueno, si poguéssim dir alguna cosa al respecte.
Alguna pregunta més?
Bueno, sí. Tinc un parell o tres més. En relació al concurs de guinguetes, al final van quedar 5 assignades, dos van ser renunciades pels licitadors i 3 ja no van estar ni considerades, no van estar assignades. Jo volia preguntar a l'equip de govern si té intenció de convocar nous concursos per licitar les guinguetes rebutjades, les dues guinguetes rebutjades. Si fos així, quines condicions, quines limitacions legals tindríem si això fos possible, si es podria fer en les mateixes bases, evidentment amb la totalitat de les mateixes bases és impossible perquè ja es coneix el preu de la construcció. I també volien saber el mateix sobre les tres guinguetes que no han estat assignades i en aquest cas afegir si fos possible començar un concurs des de zero amb noves propostes de disseny i amb noves condicions d'adjudicació. En definitiva, vull preguntar si l'equip de govern té alguna intenció d'intentar col·locar en el mercat aquestes 5 guinguetes i voldria conèixer les limitacions legals per poder fer-ho. Gràcies.
Alguna pregunta més, regidor?
Sí, també.
En l'últim ple, el grup d'Esquerra va preguntar pel problema d'insonorització de la sala Mozart. Després jo he rebut tres queixes de veïns i voldria rebre alguna informació més precisa, a banda de que ja es va dir que l'equip de govern estava per fer la reforma adequada, però voldria saber, per poder informar els ciutadans que m'ho han preguntat, en quin termini es farà això i per la meva curiositat, en base a quina partida es pagarà això i, en definitiva, qui assumirà aquest cost.
Alguna pregunta?
Una inspecció visual del paviment de la Riera Capaspra ens porta a la conclusió que comença a ser preocupant el seu estat de conservació, no? I creiem que de cara a l'inici de la temporada turística caldria fer algunes reparacions i alguna actuació específica de neteja per garantir el seu bon aspecte i afegiria la seguretat dels vianants. En aquest sentit, podríem saber si l'equip de govern té alguna idea, algun pla específic per la Riera o algun pla que abarqui aquesta acció en la Riera. He fet unes quantes fotos allà on es veu l'estat de conservació bastant deficient en alguns trams, com és evident per qualsevol que s'apropi per allà.
Alguna pregunta més? Doncs, pel que fa als contenidors del carrer Sant Joan i el paviment de la Riera Capaspa, el tenim d'alcalde Sitjar. I Sala Mozart també? Doncs Sala Mozart també.
Bé, primer de tot, en relació al tema dels contenidors mòbils, la voluntat del govern, i per tant recollim en aquest aspecte la inquietud o la queixa, és de que els contenidors acabin recollits a l'entorn de la una del vespre. Més enllà, en tot cas, és una qüestió de gestió que seguirem amb l'empresa de neteja, que pot venir condicionada per, potser, en els començaments el tingui que mobilitzar els tres contenidors, poder no es tenen encara en els propis vehicles totes les habilitats necessàries per fer-ho en un més curt període de temps, i per tant, des d'aquest punt de vista, ho hem de seguir. Però jo sí que voldria fer una consideració que a posteriori després també la faré una mica extensiva amb la sala Mozart, no? I és en el sentit de que, per bé o per malament, una ciutat la fem entre tots, i tot i que hem de vetllar per tot el que calgui perquè les coses generin el menys conflicte possible, hem d'entendre que ara hi ha unes zones de Calella concretes que han sigut idònies per col·locar aquest tipus de contenidors per resoldre un problema que jo crec que era molt més gran, que era el de les escombraries, les bosses escombraries al carrer, però que hi ha molts ciutadans de Calella que avui ens poden estar escoltant o que tenen coneixement d'aquest comentari del ple, que tenen permanentment un nucli de contenidors davant de casa seva fa anys i panys, i que la mobilització o la mecànica de recollir les escombraries amb tots els contenidors segurament és infinitament més complexa que el fet de retirar aquest contenidor de la via pública. O sigui, una cosa no treu l'altra, eh? Hem de vetllar perquè els horaris es senyeixin i perquè, si pot ser, a més, la mecànica sigui el menys incòmode possible, però també volia fer aquesta reflexió que crec que ens l'hem de creure una mica entre tots, no? Pel que fa a la sala Mozart, sí que és veritat, i es va apuntar, que hi havia una problemàtica que intentarem resoldre, però que els mateixos tècnics ens donen unes limitacions, en el sentit de que per la part, diguéssim, de Bruguera, per la part del darrere, es podia o es havia, sembla que, obviat algun tipus de tancament intermig amb algun tipus de porta, inclús una cortina en l'escenari, que serà de difícil gestió perquè els propis actors o actuants que entren i surten, no sé si la mantindran tancada, però que sí que hi ha un tipus d'actuació que no serà, que aquesta no ha de ser especialment complicada ni complexa, i que podria anar perfectament en el cost global de les despeses de la sala Mozart, que hem de mirar de posar per corregir. Però és veritat, i també ens han arribat queixes a nosaltres en un altre sentit, que en aquest moment, segons quin tipus d'actuació es fa, probablement per la pròpia magnitud del nou escenari, la grandària que té, el tipus de grups o d'orquestres que hi queben i el tipus d'actuacions que s'hi han pogut programar, acaba fent un soroll de transmissió o de molèstia amb alguns veïns, per exemple, ara ja del carrer Sant Josep, o inclús algun veí del carrer Església que també se'ns anà adreçant la queixa. Aviam, les actuacions, i amb això sí que hem de ser molt curosos, els actes que s'hi fagin tenen aquesta durada fins a les 12 de la nit, que entenem que dintre del que és una ciutat com Calella és un horari relativament prudencial, que podem entendre perfectament que en situacions puntuals d'estat doncs, de salut o de gent gran o de mainada en un habitatge, segur, i això no ho obviarem, que pot generar molèsties, però que tornaríem al mateix. No? És una ciutat que tenim moltes actuacions a la fàbrica Llobet, i tenen un veïnat i un entorn, tenim moltes actuacions, tenim un embalat fa molts anys que cobreix l'Oktoberfest o la Festa Major, tenim les revetlles que fan moltes entitats i associacions al Passeig de Mar, que en molts de casos acaben més tard que això i que d'alguna manera ho hem d'assumir una mica entre tots, perquè doncs, si volem que la ciutat hi hagin coses i vagin davant, doncs també té aquest repte. Per tant, tornaríem al mateix, al doble sentit, intentar canalitzar totes les millores que siguin possibles, però la sala Mozart tal com està, l'actuació que s'hi ha fet en cap cas era ni ho pretenia fer una caixa de ressonància tancada, és inviable, i per tant d'alguna manera entre cometes haurem d'assumir que puntualment hi ha algun tipus d'activitat. Estic segur que ara quan hem fet aquesta música de cambra no hi ha hagut cap incident, però jo crec que la potència d'un espectacle com el de la Mònica Green o probablement doncs, tot el gran festival que es va fer l'altre dia amb el Lucky Guri, doncs segurament, i amb això no ens hi posarem en contra, hi ha veïns que d'alguna manera ho han viscut malament. I pel que fa al paviment de la Riera de Cap Aspre, des de que estem en el govern municipal, diguéssim, de quatre exercicis, perquè aquest estiu que ve serà el cinquè, cada any hi hem anat fent coses, algunes vegades doncs, més potència que les altres, perquè és veritat, i per exemple doncs, a la cruïlla del carrer Turisme, que és per identificar on hi ha la Portenya Casa Carlos, aquest és un punt d'especial conflicte, ho és també el Diputació davant de l'hotel Les Palmeres i la Maica, i evidentment ho és la part de baix de tot on hi ha el Memphis i el vial que ens porta cap al Passeig de les Roques i cap a Jovara. Bé, com el conjunt de la ciutat, vull dir, hi ha coses que es poden anar fent, hem fet actuacions molt importants, algunes a més molt costoses en el pressupost municipal, amb la idea de que les actuacions que es fan allà on s'ha actuat es procuri no tornar a generar conflicte, cosa que no s'ha aconseguit al 100% però amb un gran percentatge, i hem d'anar actuant allà on hi ha zones malmeses, especialment ara tota aquesta confluència de trànsit que hi ha a la zona de baix de tot, diguéssim, que probablement és la que ha quedat més malmesa i compta probablement no immediatament, perquè hem de buscar solucions per passar l'estiu, estic amb això ho recollim, però a la llarga poder haurem de fer algun tipus d'actuació que passi per la zona de baix de tot, si continuem amb tot el trànsit que suporta, probablement el tema aquest de conviure tant de trànsit i trànsit pesat amb aquesta tipologia de llambordes i com s'enganxen a terra, es fa difícil compaginar-ho i potser haurem d'estudiar alguna actuació que potser canvi en la part final de la Riera, la part diguéssim que conflueix Jovara, Plaça Sant Telm i Passeig de les Roques, que canvi la configuració perquè sigui més sòlid.
Gràcies, tinent d'alcalde. Tinent d'alcalde Torrent, guinguetes rebutjades.
Bé, com tots sabem, ja n'hem parlat diverses vegades, vam licitar 10 guinguetes amb la voluntat de no ser nosaltres els que fèiem la selecció dels llocs on n'hi haurien i no n'hi haurien i deixar-ho una mica risc i ventura al mercat. Sabíem que 7 era el número ideal per l'experiència dels 26 anys que teníem a la platja. Malauradament, no han sigut 7, han sigut 5. I jo crec que ara hauríem d'esperar que es muntessin les 5 que s'han acabat licitant, veure el funcionament que tenen i prendre la decisió que segurament la més acertada seria tornar a licitar la guingueta 2 i la 4 fent una rebaixa del cànon i amb aquesta 7 donaríem servei a la platja, però són decisions que encara estan per prendre. Ens estimem més veure el resultat que donaran aquest estiu. El constructor ja el tenim, sabem el preu de la guingueta, és en relativament poc temps podem fer la subhasta, si es donés el cas.
Gràcies, tinent d'alcalde. Regidor Catà, alguna pregunta, no? Regidora Gómez.
Sí, gràcies. Seran els meus companys que em comentaran que ens han d'encarles.
Sí, bona nit. Bàsicament era un prec sobre un... sobre l'acte del dia 25 de gener del ple extraordinari de pressupostos, que hi hem demanat una esmena a l'acte en què vostè, senyora Candini, insistia en el senyor regidor Tejada i també altres membres de l'oposició, assenyalant-nos a nosaltres que sobre el tema de la pobresa que s'havia de ser rigorós i parlar de la font, perquè vostè deia que ni Descat ni el programa Hermes de la Diputació donen les conclusions que deia el senyor Tejada, sinó al revés. I deia que Calella era el sisè poble de la comarca en quant a PIB. Jo quan vam sortir del ple vaig quedar-me perplex, perquè jo havia usat dades d'aquestes que ha presentat a vegades el senyor Tejada, i davant de la situació aquesta que dades similars apunten a conclusions tan dispars, doncs jo sempre tendeixo a pensar o que jo estava confós o que estàvem parlant de temes diferents. Per tant, vaig decidir tornar a les fonts i li diré que té raó, que sí, que som el sisè en PIB i en renda familiar agregada, és a dir, amb la suma total del poble, però també li diré que la raó per la qual som el sisè és perquè som el sisè en població. De fet, si vostè calcula l'índex de correlació entre la població dels pobles del Maresme i el seu PIB agregat, doncs dona una correlació del 99%. I bàsicament també li diré que això es deu al fet de que el càlcul del PIB a aquests nivells es fa en termes, en unitats que són les comarques, d'acord? I que per tant això hi té bastant a veure. Malgrat tot, les dades no ens ajuden a respondre preguntes, i la pregunta que jo i nosaltres, els meus companys, ens intentem fer és quines són les necessitats dels ciutadans de Calella, i que per tant la següent pregunta que se'n deriva és que si les polítiques que apliquem, les municipals, les provincials i les estatals, són les més adequades. Convindrà no és el mateix aplicar polítiques a municipis com Matadepera o Cabrils o Tiana, que són els pobles que tenen la renda familiar per habitant més alta de Catalunya, que Calella, que malauradament estem, diria, anys llum. D'acord? Jo diria que ni el PIB agregat ni la renda familiar agregada ens ajuden a respondre aquesta pregunta, perquè ens donen un valor, una informació de conjunt, i que no ens respon a aquesta pregunta. Si mirem el PIB per habitant, li diré que segons les dades de l'IDESCAT del 2012 passem del lloc 6è que deia vostè, passem ja al 16è de 24, però malgrat tot els economistes diuen que les dades de PIB no, en aquesta àrea geogràfica, vull dir, en l'anàlisi de municipi, no són útils, bàsicament perquè no tenen en compte la massa salarial, és a dir, els sous que cobra la gent, especialment la gent que a Calella, al voltant de 2.000, marxem a treballar fora, ni té en compte tampoc preguntes com on viuen els propietaris de les empreses que estan situades en els pobles o on viuen els treballadors d'aquestes empreses. Llavors, els economistes, no jo, indiquen que altres dades són més interessants per estudiar aquests fenòmens, com són la renda familiar o les dades de l'IRPF. Segons l'IDESCAT de l'any 2012, també ens anem amb dades de renda familiar al lloc 21è de 24 pobles, a la cua del tren, juntament amb veïns nostres com són Palafolls, com són Malgrat, com són Tordera i com són Pineda. És a dir, tota l'àrea de l'Alt Maresme, de la plana del Tordera, estem afectats per la mateixa dinàmica. I en termes d'IRPF ens estem movent també en lloc 25 de 29 municipis, a 18 punts de la mitjana de Catalunya, i en quota resultant d'IRPF ens estem a 25 punts percentuals de la mitjana de Catalunya. Vale? Malgrat tota aquesta informació que ja ens indica, que ja ens apropa a on volem arribar, tampoc ens informa de com es distribueix aquesta riquesa, perquè com que és un valor mitjà, no sabem si uns pocs acumulen la majoria d'aquesta riquesa o aquesta riquesa es distribueix de manera homogènia entre la població. Li parlaré ja de la Fundació FEDEA, que és la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, que va presentar un estudi l'any 2014 que es diu Renta Personal de los Municipios Españoles y su distribución, metodología de estimar a partir de microdatos tributarios, que va presentar dos professors de la Universitat Complutense de Madrid, i el que és més interessant és que es presentaven dades del Ministeri d'Economia i Hacienda de l'any 2007, de IRPF, i que ells ajusten els municipis de l'estat espanyol per més de 5.000 habitants. Abans d'entrar en detall de les conclusions d'aquest estudi per què fa a Calella i al Maresme, un petit detall per si algú, és a dir, de qui és la Fundació FEDEA. Si algú vol anar pot accedir a la seva pàgina web, però jo els hi parlaré de qui són els seus patrons. Una mica per simplificar quin és l'objectiu d'aquesta fundació. Bàsicament, alguns dels seus patrons són Abertis, el Banc de Bilbao Vizcaya, el Sabadell, el Banc d'Espanya, la Caixa, Iberdrola, Bankia, el Santander, entitats que no tenen res d'alternatius pel que fa a l'economia. En aquest estudi, que es poden descarregar les dades d'aquests 5.000 dels pobles de més de 5.000 habitants, si analitzem el Maresme, en dades d'IRPF ajustades, estem al lloc 17 de 20, a 30 punts de la mitja del Maresme, i en renda imposable mitja per habitant caiem al número 19, en companyia de Pineda, a 40 punts percentuals de la mitjana del Maresme. En termes de distribució, que aquest estudi també en parla, diria que, com que ja estem tan avall, diria que la distribució no és especialment anòmala en comparació amb la resta dels pobles del Maresme, i només un petit detall, que és l'1% més ric de Calella concentra el 8% de la renda total i el 20% de ciutadans més rics de Calella concentren el 45% de la renda total. És a dir, per tant, les dades hi són, i el rigor que ens demanava, aquí el té. Llavors, aquestes dades, per nosaltres, no són més que indicadors que apunten que la situació econòmica dels ciutadans de Calella són preocupants i que, per tant, les polítiques s'han d'orientar a afrontar aquesta realitat. Nosaltres, ja li dic, no ens n'alegrem, al contrari, li traslladem aquesta preocupació extrema que aquestes dades ens indiquen. I tampoc, que quedi constància, que no responsabilitzem directament a cap responsable polític i assumim que la capacitat que té l'Ajuntament en conjunt per fer front a aquesta emergència és minsa. Però si aquests indicadors i altres es poden aconseguir, altres, és a dir, també sabem que hi ha altres indicadors que podem aconseguir que ens poden acabar d'indicar quines són les necessitats de la ciutadania. Per tot això els preguem que els instem a seure i analitzar aquestes dades, que realment són molt riques i complexes, i entendre les raons que ens ha portat fins aquí i a buscar solucions que ens puguin ajudar a millorar aquests índexs. Estem segur, però, que en part les causes que ens han portat fins aquí tenen molt a veure amb el model econòmic que s'ha desenvolupat en aquestes contrades, que no ha estat capaç de generar i repartir la riquesa d'una manera adequada.
Gràcies, regidor. Algú més?
Sí, bona nit. Una pregunta. Hem constatat que aquest cap de setmana han començat a desmuntar les guinguetes velles de la platja i ens han fet arribar en el nostre grup municipal que un treballador de la brigada d'aquest ajuntament va patir un accident que, per sort, sense massa conseqüències físiques, mentre participava en les tasques de desmuntatge. Els hi preguntaríem si aquest fet és cert, si realment hi ha hagut aquest accident, si el desmuntatge per part de la brigada es fa en les condicions de seguretat adequades, si la brigada municipal té prou coneixements tècnics per portar a terme aquestes tasques i què se'n farà d'aquestes guinguetes desmuntades. Una altra pregunta, el regidor Tejada ha fet esment de la pregunta que vam fer el passat 21 de desembre sobre Can Salom, només per no tornar a preguntar el mateix, concretament ens agradaria saber quan es farà alguna actuació, quina calendarització tindrà perquè els veïns deixin de sentir aquests sorolls, si s'ha demanat explicacions a l'empresa que va redactar el projecte, ja que s'han invertit 400.000 euros en aquesta actuació, i si s'ha oblidat de l'allament acústic d'una sala de concerts, és una cosa una mica greu. Llavors, voldríem saber això. També una altra pregunta, o seria més un prec, la neteja del pavelló poliesportiu, que ara hem acabat d'aprovar, no està inclosa en les condicions d'aquest contracte de neteja que acabem d'aprovar, i en cada cosa alguns equipaments, i entre ells el pavelló. I ens han dit que el pavelló queda exclòs perquè hi ha persones del pavelló que se'n fan càrrec. Llavors, ens han fet constar alguns usuaris que caldria millorar aquest sistema de neteja, i els preguntaríem si saben quines persones ara mateix estan netejant el pavelló a la pràctica, diguéssim, qui fa aquesta neteja, i si tenen previst augmentar-ne aquesta supervisió i la millora de la gestió d'aquest tema per millorar l'eficiència i l'eficàcia en la neteja, sobretot del pavelló d'esports del Parc del Nou. També preguntem sobre la titularitat del domini de museudelturisme.cat i la titularitat d'aquest museu. Ens agradaria saber quin conveni hi ha amb Publintur, que consta com a propietari del domini, i també ens agradaria saber, d'altra banda, la titularitat exacta del Museu de Turisme formalment. Quin tipus de museu és, si públic, públic amb finançament privat. I com a últim, un prec sobre la participació de ciutadana. Dijous passat vam llançar una proposta a una reunió interna de treball entre els grups polítics, però ens agradaria que quedés constància aquí en el ple, i també ens agradaria que ens tinguéssim la resposta sobre la creació d'aquestes dues comissions de ciutadania, sobre la programació de Festa Major i sobre els Reis, o sigui, sobre l'organització de la cabalgada de Reis. Moltes gràcies.
Gràcies. Alguna pregunta més? No? Pel que fa al prec del regidor Ferrer i de totes les informacions que ha donat, li felicito, trobo que és molt exhaustiu, és el que jo demanava, més que titulars, un treball rigorós. I aquí sí que li agrairia si m'ho pogués fer arribar, i a partir d'aquí doncs treballar-ho, perquè del treball que a mi se m'ha fet prèviament no és aquestes conclusions, però lògicament el que es tracta és que sapiguem la veritat, o si més no, la que s'aproximi més, per tant li agrairia. Guinguetes velles, el ferit de la brigada, que se'n faran, tot això.
Bé, és així, s'han començat a desmuntar les guinguetes noves, les velles, amb la intenció de mirar de salvar alguna estructura per poder-la reutilitzar, però és pràcticament impossible, està tot massa fet malbé i massa salinitzat per poder-ho salvar. És veritat que el primer dia hi va haver un accident de treball, amb la sort de que el treballador no va haver ni d'agafar la baixa, va ser un cop a l'esquena que no va necessitar ni agafar la baixa. Els materials, doncs, en principi, els primers que s'estan traient es llançaran, perquè s'està destruint tot, i la resta, que són les fustes i les bases de formigó, es guardaran en els magatzems municipals per si un dia els hi trobem un ús adient.
Gràcies. Gràcies, tinent d'alcalde. El tema de Can Salom un altre cop, però bé.
Sí, no, el que passa que, jo ara comprometre un calendari concret, quan també depèn una mica de les prescripcions que ens donin els serveis tècnics, vam dir que en la part, diguéssim, de darrere, que hi havia, doncs, una porta que feia de pantalla, doncs s'hi haurà de posar, i això serà així. I pel demés, en cap moment, o sigui, no és un problema de responsabilitat del tècnic que ha redactat aquestes modificacions a Can Salom. S'ha fet el que es preveia en aquesta primera fase, que és engrandir l'escenari. A Can Salom la teulada és la mateixa que hi havia, i les parets laterals són les mateixes que hi havia. El que s'ha fet, en tot cas, per una qüestió d'estrictament de bombers, és inifugar butaques i prets, i fer bàsicament arranjar les butaques que estaven malmeses i fer la caixa escènica i els vestidors, els camarins. I per tant, des d'aquest punt de vista, requerirà futures actuacions que ja estaven previstes en els plantejaments inicials i futures inversions per anar més enllà, perquè doncs l'edifici, la finca de Can Salom de la Sala Mozart és la que és, i insisteixo que les actuacions puntuals que es puguin fer, que jo crec que de molestes als veïns acabaran seguint això, doncs com a molt mitja dotzena o vuit a l'any, avui per avui fins a les 12 de la nit es mantindran amb les mateixes situacions que les ara.
Jo, si vols permetre encara més el tema de la programació, és veritat que ha coincidit a l'inici de l'any en què hem fet aquesta programació musical, però no hi ha previst res més, i de Can Salom fa 140 anys que s'hi fan, o 120 que s'hi fan actuacions. El que passa que ara s'han fet concentrades i potser els veïns ho han notat més, perquè, però de concerts de música i d'actuacions de teatre n'hi ha hagut sempre, el que passa que puntualment. Per tant, a partir d'ara hi ha el cicle de cambra que de soroll fort no se'n sentirà, i a partir de llavors doncs, en principi no hi ha massa programació.
Aprofitant que té la paraula, en tot cas el tema del museu, la titularitat...
Sí, el tema del museu, és, alguna vegada també ho he sentit, no entenc el debat sobre aquesta qüestió. El museu és el Museu de Calella, no hi ha hagut mai cap altra discussió ni cap afirmació en contrari d'això. El museu està registrat, és el museu que tenim a la ciutat, i en tot cas com passa amb molts dels altres museus d'aquest país i que estan inscrits en el catàleg de museus de Catalunya, hi ha museus que tenen diferents museus sota el mateix codificació o fiscalització, per entendre's, no? Per tant, a Calella tenim el Museu de Calella i té també, que per una qüestió organitzativa, el Museu del Turisme, que funciona independentment, però té la seva directora, que és la mateixa del museu, i té el personal, que és el de l'àrea de cultura. No sé si he aclarit els dubtes que tenia.
Del domini de...
Sí, jo contestaria mateixa. El domini, o el que tu apuntaves més a el que era la relació amb Pulling Tour, és una empresa que ens ha donat un servei, que és el d'allotjament, domini, disseny i maquetació de la web, com qualsevol altra empresa que s'hi dediqui.
Perfecte. Algun comentari més?
Sí, quedava el...
Quin era? No, ja està. Ah, perdó, la neteja del pavelló, perdó.
Ah, sí.
La neteja del pavelló, sí, disculpa.
Bueno, de fet... El tema de la neteja dels equipaments esportius, no, dels equipaments esportius, com vam entrar a governar, ja funcionava així. Els treballadors de l'equip d'esports, dels tècnics d'esports, bueno, el tècnic només n'hi ha un, de l'equip que treballa esports, són els que tenen una funció també de netejar el que són els equipaments. El tema de la contractació de neteja doncs, ha funcionat com ha funcionat, però ells han fet la neteja durant tots aquests anys, no sé quants, la veritat hauríem de buscar-ho, però moltíssims anys que es fa. No sé si això li respon la pregunta de qui neteja les instal·lacions.
Sí, però si es podria fer, com que s'ha arribat queixes que no està prou net, si es podria vetllar...
Del pavelló.
Sí. Bueno. Si es podria vetllar perquè estigués més net.
I tant, ja. Si li han arribat queixes mirarem a veure exactament què ha passat, si ha sigut un fet puntual o és un fet que es va repetint.
I després una altra qüestió que plantejava ell era el tema de les comissions de la Festa Major i de la Rua, el nivell de participació.
Era ben bé un prec que quedés i per saber si es portaria a la pràctica o no.
Doncs és un prec que assumim i ens ho mirem i contestem. Fins aquí, no sé si hi ha alguna pregunta per part del públic. Donem per acabat el ple, gràcies.
Doncs fins aquí aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Calella, sessió ordinària avui que arrencàvem a 6:45 del vespre, passen ara 9 minuts de les 10 de la nit, torn final de pregs i preguntes en el qual s'han plantejat diverses qüestions que tenen a veure amb la gestió d'equipaments culturals, també de via pública, o, per exemple, de l'adjudicació de les guinguetes de platja. Fins aquí aquesta retransmissió indirecta que, com dèiem, començàvem a 6:45 del vespre. Fins la pròxima sessió. Bona nit. Els controls tècnics, Marc Mir, Josep Mates, Ernest Vila i Jaume Riera, els ha parlat Dolors Lliuri. Molt bona nit, fins la pròxima. Adéu-siau.